preguntas per somiar.
Hola, nois i noies, bona nit, com esteu? Espero que hàgiu tingut un cap de setmana d'allò més divertit, amb el Carnestoltes, que us hagueu disfressat. Segur que heu anat a veure les gitanes, la rua, i esteu supercansats, oi que sí? Doncs bé, doncs arriba el moment de descansar, d'estirar-se al llitet, d'obrir bé les orelles i d'escoltar el conte molt atentament. O sigui que comencem. Això és Contes per somiar. Disfresses. Que bé! Avui a l'escola és carnaval. Tots els nens i nenes anirem disfressats. Pare, on m'has deixat la disfressa? Pregunta la Neus al seu pare. És a l'armari. Però no te la posis encara i espera't haver esmorzat. No fos cas que l'ataquessis. La Neus, que de vegades no fa cas del que li diuen, es posa la disfressa, va cap a la cuina i s'asseu a esmorzar. De sobte, ai, quin desastre! La llet amb cacau li ha caigut per damunt del vestit i s'ha tacat tot. Ai, pare, pare, la llet m'ha caigut per sobre, corre, vine, vine! Crida la Neus tota esverada. Ai, mare meva, però i el tovalló? Si ni tan sols t'has posat el tovalló, li diu el pare mentre intenta netejar el vestit de la Neus. És que no m'hem recordat, diu la Neus, que ara comença a plorar. Ara hauré d'anar a l'escola sense disfressa. Doncs sí, filla, ara ja no tenim temps de fer ni res més. Corre, posa't una altra roba i marxem, diu el pare. Un cop arriben a l'escola, la senyoreta Mercè pregunta a la Neus. Però per què plores, Neus? Què et passa? I la disfressa?
És que no he fet cas del pare i s'ha embrutat tota de llet amb cacau.
Llet amb cacau, que bona! Què et sembla si anem a veure què trobem al racó de les disfresses? Diu la senyoreta Mercè. Sí, 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 diu la Neus. Al cap d'una estona, la Neus va disfressada ben maca. Porta un barret de senyoreta anglesa i una roba maquíssima. Ai, gràcies, senyoreta Mercè, diu la Neus ben contenta. De res, Neus, però d'ara endavant no oblidis que has de fer cas del que diuen, d'acord? Ah, i de posar-te el tovalló, li diu la senyoreta. I tant, respon la Neus, mentre corre per anar a jugar amb els altres nens i nenes.
Contes per somiar.
Bona nit, nens. Avui us llegiré un conte que porta per nom L'os amb ulls de botó. Hi havia una vegada un osset de peluix que tenia els ulls de botó. S'hi veia molt bé, però no podia tancar-los per dormir. Això no li importava gaire, ja que sempre estava ben despert. Un dia, però, la Molly, la seva petita mestressa, el va portar al jardí per jugar. I va passar una cosa horrible. Un dels ulls de botó es va descosir i va caure a l'herba. Com es va trasbalsar l'osset? La Molly no se'n va adonar. Estava tan enfeinada col·locant el joc de te que no va veure que l'osset tan sols tenia un ull. Ell feia tot el que podia per fer-li notar, però ella continuava jugant a prendre el te i ni se'l mirava. Ostres, ostres, va pensar l'osset, què faré ara? Aquesta nit tinc un ball amb les altres joguines i no hi puc anar amb un sol ull. Llavors la Molly va sentir la seva mare cridant-li que entrés. Va endreçar la joguina ràpidament i va córrer cap a dins amb l'osset de peluix a la mà. A l'osset no se li acudia què fer. Havia de recuperar l'ull abans del ball. Va seure a l'armari de les joguines molt trist i callat. El seu amic, el conillet, va voler saber què li passava. «Per què estàs tan trist?», va demanar-li posant la poteta sobre la d'ell. «M'ha caigut un ull de botó a l'herba», va dir l'osset, abatut. «La Moll no ho ha vist i no sé com puc anar al ball amb un sol ull. Què puc fer?». El conillet hi va donar moltes voltes. Finalment, va tocar la poteta de l'os. «Tan aviat, com sigui de nit i la lluna estigui ben alta, enviaré els soldadets de plom al jardí perquè busquin el teu ull de botó», va dir. «Oh, moltes gràcies», va dir l'osset amb agraïment. Així que quan la Molly se'n va haver anat a dormir i la lluna estava molt alta, el conillet va fer sortir tots els soldats de la seva fortalesa i els va fer despilar cap al jardí. Allà, els soldats van buscar i buscar l'ull de botó. Però no van poder trobar-lo. Que estrany! No era enlloc del jardí. Un follet que passava per allà es va aturar sorprès en veure tants soldats. «Què feu?», va preguntar. «Buscant l'ull de botó de l'osset de peluix Teddy», va dir el conill. «Li ha caigut aquí, aquesta tarda, i diu que no pot anar al ball d'aquesta nit si no el té». «Valga'm Déu», va dir el follet. «Jo sé on ha anat a parar». «On?», van demanar-li els soldats i el conillet plegats. «Bé, la fada Pauets ha estat aquí a la tarda», va dir el follet. I com que havia perdut un botó de la sabata dreta, en veure'n un sobre l'herba, l'ha agafat i se l'ha cosit a la sabata. Jo mateix li he deixat fil i agulla. «Bufa!», va dir el conillet espantat. «I ara què podem fer? Saps on viu la Pauets?» «No», va dir el follet, «no ho sé. Em sembla que l'osset de peluix no recuperarà l'ull de botó avui». Tothom estava en silenci pensant què fer. Finalment, el follet va parlar. «Tant de bo poguéssim trobar un altre botó. Jo mateix li podria cosir», va dir. El conillet li va agrair molt el gest. «Podria haver-n'hi un a la panera de costura de la Moli», va dir. «Aniré a veure-ho». Així doncs, van tornar tots plegats a l'habitació de les joguines i van buscar dins la panera de la Moli. Però només hi havia botons de nacre que no servien d'ulls. El conill ja estava desesperat. Què podia fer per l'osset? Ja era gairebé l'hora de començar el ball i tenia tantes ganes que el seu amic hi anés. Llavors, se li va acudir una idea magnífica. Va recordar que la Moli tenia unes sabates que portaven botons. Si les trobava, potser podria treure'n un i solucionar-ho tot. Va córrer cap a l'armari de les sabates, però la Moli havia portat les sabates negres a arreglar i només n'hi havia un parell de blanques amb botons blancs. «Suposo que un botó blanc també li servirà», va pensar el conillet. «Espero que s'hi vegi igual de bé». Va agafar unes tisores i va treure el botó d'una sabata. Llavors va anar cap a cal l'osset. «Vine», li va dir, «tinc un botó que et servirà. És blanc, però suposo que tant hi fa». Li va portar el follet, el qual va anar a buscar un rodet de fil de teranyina i una fulla de pi per fer d'agulla. En un tancar i obrir d'ulls van cosir el botó blanc. L'osset de peluix tornava a tenir dos ulls. «I veig meravellosament», va dir, mirant per tot arreu. «De primera! Se'n veu molt diferent? Realment, se'l veia una mica estrany, amb un ull blanc i l'altre negre». Però el conillet li va dir que estava molt bé. I així se'n va anar al ball, sentint-se molt content. L'endemà, la Molly va anar a posar-se les sabates blanques i quina sorpresa va tenir en trobar que li faltava un botó. «Però si ahir, quan les vaig desar, hi eren tots dos», va dir. «On pot ser l'altre?» Aleshores, va veure l'osset de peluix que la mirava fixament amb els ulls de diferent color. Va anar cap a ell i el va agafar. «Oh, pobrissó!», va cridar. «Qui t'ha posat aquest botó blanc a l'ull? Ahir els tenies tots dos negres. Segur que han vingut les fades aquesta nit i te l'han cosit». La Moli va observar amb cura l'ull i va veure que estava cosit meravellosament bé, amb fil de teranyina en lloc de fil de cotó. Llavors va estar segura que alguna fada havia estat treballant i va tenir una gran alegria. «Ara sé segur que les fades existeixen», va cridar. «Oh, osset, et quedaràs amb l'ull de botó blanc per recordar-m'ho sempre. Tant de bo poguessis explicar-me què ha passat». Però l'osset mai no li va explicar res. Encara avui té un ull blanc i l'altre negre. Si alguna vegada te'l trobes, segur que el reconeixeràs.
Contes per somiar.
La petita fada cel. Aquesta nit, la petita fada cel gairebé no ha pogut dormir. Fa dies que espera impacient que comenci el curs a l'escola de fades
i per fi ha arribat el primer dia de classe. D'una revolada salta del llit i s'espolsa la son sacsejant les seves petites ales. Ben aviat comença a sentir els crits i les rialles de les seves companyes que van camí de l'escola. «Vinc de seguida!», els diu traient el cap a la finestra. «Només haig d'agafar la vareta, eh?». Però quan fa una ullada al seu voltant, s'adona ben aviat que la seva vareta no hi és. De cop sent com el cor li comença a bategar molt de pressa i, amoïnada, es posa a remenar els calaixos, a mirar sota el llit i a buidar les caixes de joguines. Fins i tot surt a fora i la busca sota les pedres i entre els matolls. Però la vareta no apareix. «Ai, i ara què faré?», exclama asseguda a terra i amb els ulls plens de llàgrimes. En sentir els seus plors, les seves companyes s'han acostat a veure què li passa. «Pobre cel!», sent que una d'elles li diu a una altra. «Sense la vareta ja no podràs ser una fada de veritat. Ja no cal que vingui a l'escola. Au, va, anem, que farem tard». La petita fada cel ho ha sentit tot i es queda allà asseguda, sola i molt trista. «Potser tenen raó», pensa. «I ja no cal que vagi a l'escola de fades, perquè sense la meva vareta no podré ser mai una fada». I mentre les llàgrimes li regalimen per les galtes, es pregunta: «I ara com ajudaré a la gent? Com faré realitat els desitjos sense la màgia d'una vareta?». I comença a plorar, i plora sense parar, i la seva tristor s'escampa per tot el seu cos, i a poc les seves ales van deixant de brillar. Però a l'escola, la mestra de les fades ho ha vist i ho ha sentit tot. Ella coneix la Cel i sap que seria una fada fantàstica perquè té el més important que ha de tenir una fada, un gran desig d'ajudar els altres. Llavors obre un calaix i agafa una capseta daurada. A dins, arraulides unes contra les altres, dormen una pila de cuques de llum. Amb molta cura n'agafa una i, bufant amb molta suavitat, l'omple de la màgia del seu alè. «Desperta't, cuqueta! Ves i digues a la Cel que no deixi de buscar. Acompanya i ajuda-la a trobar el secret de les fades». La petita fada Cel s'ha quedat mig adormida després de plorar tant. Quan obre els ulls, continua pensant en el que li han dit les seves companyes i n'està cada cop més convençuda. Mai no podrà ser una fada. Però de sobte sent una veueta que li diu: «Continua buscant, Cel, continua buscant». «Qui parla?», pregunta mirant per tot arreu. «Qui hi ha?». Però no veu ningú, perquè la cuca és molt petitona i s'amaga al seu darrere. «Continua buscant, Cel, continua buscant», torna a sentir. No sap d'on surt aquella veu i mira al seu voltant, però no ho descobreix. I tot d'una, s'adona que potser hauria de fer cas de la veueta. «No sé qui ets, però potser tens raó. La meva vareta és en algun lloc i sigui on sigui la trobaré. I llavors podré anar a l'escola i aprendre a ser una fada de veritat». I de mica en mica les seves petites ales tornen a brillar i les llàgrimes que li han caigut s'han convertit en espurnes de colors que li adornen el vestit. Amb un somriure als llavis, la petita aprenenta de fada es prepara per començar el seu viatge. Un viatge que la durà per tot el món, on trobarà un munt d'amics que l'ajudaran a buscar la seva vareta. La vols acompanyar tu també?